Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Els parla Joan Grimal. L'exconseller i exregidor Joaquim Forn dona per acabada la seva activitat política. En una entrevista, Forn ha opinat que ja ha fet tot el que havia de fer al marge dels 10 anys i mig d'inhabilitació. Una altra cosa és que col·labori i m'impliqui en projectes polítics o socials, ha afegit. En demanar-li sobre la resposta institucional, ha dit que no n'està satisfet i que n'esperava més. Al seu parer, la manca d'unitat entre els partits i les estratègies excessivament partidistes han debilitat la resposta política de les institucions. Forn ha considerat urgent recuperar la unitat política demostrada l'1 d'octubre. I en clau de territori, el casal de joves La Xesca de Sant Cugat del Vallès té clar que vol mantenir l'activitat a l'edifici ocupat al número 66 de l'Avinguda Cerdanyola. Des de Cugat Mèdia, Marc Castro.
La història de La Xesca no acabarà necessàriament, però amb un eventual desallotjament. Des del col·lectiu avisen que el projecte seguirà viu més enllà de l'immoble del barri del Monestir. La membre del casal Bota ha celebrat les sinergies que La Xesca ha aconseguit amb el veïnat.
Sempre quan tinguem a casal l'aprofitarem. I sabem que vindran noves dates, sigui per l'Ajuntament o sigui per Sòlvia, i que hi ha molts processos oberts, però la idea és continuar l'espai i donar-li vida en funció de que necessiti el jovent.
Bota admet que darrerament l'activitat al casal ha decaigut sensiblement. Ara bé, ho atribueix a la repressió per part de la propietat de l'immoble i de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Tot i això, des del casal ho tenen clar. La Xesca vol continuar al casal. L'empresa propietària de l'edifici ha paralitzat el procés judicial que ha quedat arxivat després del desistiment. Ara bé, la propietària ha confirmat a Cugat Mèdia que manté les intencions de desallotjament per via judicial, com també ha sol·licitat l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per motius de seguretat, una vegada es compleixi el termini per abandonar l'immoble.
Només un 30% dels habitatges de més de 45 anys de la demarcació de Lleida han fet la inspecció tècnica d'edificis obligatòria. A la capital del Segrià, la xifra se situa en el 50%. Adriana Fort, UAU Lleida Ràdio.
Dels 10.300 habitatges de la demarcació que haurien d'haver passat la revisió, només ho han fet prop de 3.000. Normalment, segons explica Frederic Lorente, vocal de la Junta de Règit d'Aparelladors, no s'acostumen a notificar determinats problemes dels edificis perquè afecta un espai comú. Així ho explica Lorente.
Quan les coses són de tots, quasi sembla que no són de ningú, no? Llavors, a vegades una deficiència que un veí pot pensar... ostres, això s'ha ficat una miqueta fosc, aquí hi ha com una humitat i tal, jo penso que en el fons aquella persona sense un assessorament tècnic no pot arribar a pensar que allí darrere hi ha una armadura que s'està rovellant i que el dia que allò presenti una esquerda o algun símptoma de deficiència potser el mal ja està molt avançat.
Des del col·legi expliquen que les preocupacions més greus acostumen a anar lligades a afectacions a la via pública, com la caiguda d'algun balcó o un tros de façana abans d'arribar a aquest punt. Lorente considera que és més fàcil arreglar un problema quan s'acaba de produir que fer-ho 45 anys després.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Sempre hem reclamat que els problemes que sovint passem a l'estiu es comencin a arreglar abans que arribi l'estiu, que es facin les coses amb previsió. Sembla que per aquí tira la voluntat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Dilluns fa una jornada tècnica on experts en la preservació de les platges i contra l'erosió en la qual sovint són sotmeses aquest tipus d'accidents geogràfics produïts sobretot per les llevantades i les ponentades en funció de l'orientació de la platja, doncs tècnics, experts en evitar aquesta erosió, tindran una jornada de treball organitzada i impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona i en la qual hi han de participar altres administracions, com són la Generalitat, la Diputació, els ajuntaments i qui sap si també destacats membres del món científic i universitari. En tot cas, és una bona notícia. És una bona notícia que a mes de desembre, quan ningú a hores d'ara té el focus posat a la platja, més enllà dels que hi treballen o més enllà dels que tenen per qüestions de feina o per qüestions d'habitatge, doncs un accés directe, s'hi posin a treballar amb aquestes coses. Probablement ja no som a temps de trobar una solució definitiva contra l'erosió de les platges de cara al proper estiu. Però qui sap si podem començar a posar els fonaments d'una possible solució que funcioni. No com les 33.224 que s'han anat implementant a la nostra costa al llarg dels darrers anys i que no han servit pràcticament per res. Podem posar exemples concrets, el dragatge de sorres, la construcció d'emissaris que d'alguna manera dissipin la corrent, a la construcció d'espigons submergits, tant de pedra com tèxtils. Fins ara i fins a dia d'avui no hem estat capaços de trobar la solució. Veurem si en aquesta taula tècnica, com a mínim, es dibuixen algunes possibles idees diferents de les que fins ara no han funcionat. En tot cas, nosaltres en parlarem, si podem, el proper dilluns, i si no, al llarg de la setmana vinent, per cert, la darrera setmana abans de l'aturada del Far de les vacances de Nadal, per donar-vos-en 4 cèntims i que us entrem 4 informacions i que tingueu les idees clares de que les coses s'estan treballant. Quan deia i quan conceptualitzava l'aturada del Far per les vacances de Nadal, en cap cas volia dir que no siguem amb vosaltres. Evidentment, serem amb vosaltres, us estarem acompanyant, estarem totes les tardes de 4 a 6 a la vostra ràdio local. El que passa que el que farem serà recuperar algunes entrevistes, algunes xerrades, algunes informacions que hem anat fent al llarg d'aquest any 2019 i que, pel que sigui, per la importància, pel convidat, per la seva transcendència, considerem que val la pena ser recuperades. Per tant, serem amb vosaltres? Sí. Amb contingut nou? Nou, no, però tampoc vell. Serà contingut que esperem sigui del vostre grat. Mentre això arriba, avui tenim un programa, 2 hores per endavant, moltes coses a explicar i moltes ganes de comunicar-nos. En nom de tots els companys que fan possible el programa, en David Valverde i en Juanjo López, el control tècnic, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, avui divendres, dia 13. Atenció als que sou supersticiosos. Qui sap si acabarem prenent mal tots avui.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
La notícia meteorològica del dia, el meteor d'avui, és el vent, sense cap mena de dubte. Un vent que ara fa una estona ens arribaven informacions de que al Port Vell de Barcelona, sense anar més lluny, a l'edifici de l'IMAX, volaven les planxes metàl·liques que han servit per envellir aquest edifici. Volaven i han hagut de tallar la circulació a l'interior de la zona portuària pel perill que això suposava. Arbres de Nadal caiguts, algunes garlandes nadalenques que també han hagut de ser retirades per les brigades municipals, a Tortosa ensurts importants i desgraciats ensurts relacionats amb el vent. Qui té totes les dades del que passarà és la Dolors Ballart des del Servei Meteorològic de Catalunya. Dolors, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui el vent de component oest bufa amb força arreu del país, també a l'àrea del litoral, sobretot a les comarques de Tarragona i de Barcelona, on les ratxes màximes podran superar els 70 km per hora i puntualment a la zona de les Terres de l'Ebre i també a l'extrem nord dels sectors podran arribar a superar els 100 o els 120 km per hora. Vent que es mantindrà de cara a aquestes properes hores i no fluixarà fins demà al llarg del matí, sobretot durant la tarda, quan tendirà a girar a component sud. Malgrat tot, avui esperem que la zona sud de la Costa Brava i al nord del litoral central el vent no sigui tan destacat i que en general també predomini el component sud. En conjunt amb domini del sol, tot i la presència avui d'alguns intervals de núvols, demà el cel estarà una miqueta més serè a bona part del país, tot i que a la tarda també arribaran alguns núvols alts. Situació marítima marcada per la maror, tant avui com demà, avui amb algunes àrees de forta maror encara a la zona de la costa central i amb unes temperatures que avui pujaran, però demà podríem baixar una miqueta al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Dolors. Aviam si la cosa redreça i tenim un cap de setmana tranquil.
Connectem amb l'actualitat.
Doncs comencem l'actualitat del dia parlant de medi ambient i ecologia. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
De fet, portem amb el tema del riu Besòs preocupats.
Portem dies i...
dies, eh? Sí. I sembla que la cosa...
I anirà per llarg, també.
Avui deia algú, un petit Txernòbil. Bé, els ajuntaments dels municipis afectats pel vessament del riu Besòs diuen que actuaran amb, cometes, unitat d'acció i immediatesa.
D'aquesta manera ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després de la trobada del Consorci del Besòs, que s'ha fet avui mateix. Si la Fiscalia veu indicis de delicte ambiental, ha dit Colau, els municipis es personaran com a causa popular. Des del municipalisme asseguren que treballaran conjuntament per tal de recuperar el riu i han qualificat el fet com a molt greu. Tot i així han desmentit que l'aparició dels peixos morts hagi fet retrocedir l'estat mediambiental del riu 30 anys enrere. Colau alhora ha assegurat que cal esperar a tenir els resultats de les mostres de control de l'aigua que està realitzant a hores d'ara l'Agència Catalana de l'Aigua. També han anunciat que hi haurà una revisió dels protocols a seguir durant episodis com el que hem viscut aquesta setmana.
És a dir, no tenen els resultats de les analítiques, però diuen que 30 anys enrere no.
Sí,
vale, molt bé. Molt bé, molt bé. Bé, doncs veurem el concepte...
Veurem com es materialitza. Exacte. Aquest treball conjunt.
I immediatesa.
Correcte.
Estarem atents. Gràcies, Isabel.
A tu.
Fins després.
Fins ara.
I aquest migdia han trobat el cos sense vida de dues nenes en una casa de Vilobí d'Onyar, Cristina.
Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'aquestes dues menors de 5 i 6 anys. El pare és qui ha trobat aquest migdia els cadàvers a la casa situat al nucli de Salitja, a Vilobí d'Onyar. Segons sembla, la mare s'hauria intentat suïcidar a l'AP7, on l'ha atropellat un camió que anava en sentit nord a l'altura de Sal aquest matí. La dona hauria deixat el vehicle i s'hauria llançat a la carretera. Els cossos d'emergència s'han traslladat al lloc de l'accident, on han atès a la dona, que seguidament ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on es troba ara en estat molt crític. Ara els Mossos d'Esquadra estan investigant si la mort de les dues nenes és obra de la seva pròpia mare.
I també els Mossos d'Esquadra detenen almenys 4 persones pels aldarulls del 13 de novembre durant els talls de l'autopista AP7 a Salt.
Sí, els detinguts se'ls acusa d'atemptat a l'autoritat i de danys. Almenys són 4 les persones detingudes per als incidents que es van produir per al tall de l'AP7 a Salt el passat 13 de novembre, però el nombre de detinguts pot incrementar. Després del desallotjament de l'autopista, l'atenció es va traslladar als carrers de Salt, on un grup d'encaputxats va llançar tot tipus d'objectes contra la línia policial, que va respondre amb bales de foam. També es va formar una barricada al carrer Major. El tall de l'AP7 a Girona es va convocar després que fos desallotjat el de la frontera.
I la Comissió d'Investigació del cas Castor conclou que l'Estat, Escal UGS i l'empresa ACS han d'assumir responsabilitats, Lluïsa.
La comissió parlamentària ha aprovat avui divendres les seves conclusions i recomanacions després de més d'un any de compareixences. Totes les conclusions aprovades formen part de la proposta transaccional entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i CAT, en les quals s'insta el govern espanyol a establir les possibles responsabilitats de les administracions públiques en la concessió i seguiment del projecte Castor. De fet, es considera que tant l'administració de l'Estat com aquells governs que van participar en la tramitació del magatzem de gas han vulnerat diversos principis del dret administratiu i que les adjudicacions es van fer amb una concurrència efectiva extremadament restrictiva o bé sense concurrència pública. Les conclusions, que hauran de ser debatudes i ratificades pel ple del Parlament de la setmana vinent, també denuncien que es permetés que Euskal UGS i ACS desenvolupessin un projecte de gran risc tècnic sense assumir pràcticament riscos de caràcter econòmic ni aportacions econòmiques.
I Anna Magrinyà, la regidora de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Torredembarra, finalment ha dimitit.
Ivan. La pressió del seu partit i la suspensió laboral de les seves funcions a la Diputació per la presumpta falsificació de documents públics han deixat a la regidora en una situació delicada. Abans de la seva dimissió, el comitè local de Junts per Torredembarra havia demanat a Magrinyà que renunciés de tots els seus càrrecs del partit i havia donat també 24 hores perquè comuniqués la seva dimissió. Magrinyà, però, no ha esperat gaire i aquest mateix matí ha fet oficial la seva renúncia. Ha dit que amb aquesta decisió vol preservar els valors i la bona feina del partit, i ha afegit també que ara tindrà la llibertat suficient per poder treballar en la seva defensa. De moment serà Josep Maria Calvet, número 2 de la llista, l'encarregat de substituir la ja exregidora Anna Magrinyà.
I detenen a l'aeroport de Barajas el presumpte autor d'un crim comès a Cornellà de Llobregat.
El detingut està acusat d'apunyalar un home de 35 anys que va intentar mediar en una baralla a l'exterior d'un bar, al barri de Sant Ildefons de Cornellà. Quan els Mossos el van identificar, l'home ja havia fugit a la República Dominicana, al seu país d'origen. La detenció, però, s'ha produït quan el sospitós ha aterrat novament a l'aeroport de Barajas i la Guàrdia Civil l'ha reconegut. El detingut es troba en aquests moments en situació de presó preventiva.
I recordeu que us explicàvem els problemes de l'amfiteatre de Tarragona. Doncs bé, ara s'hi suma la muralla romana. Un informe tècnic alerta que uns 350 metres de muralla tenen risc de col·lapsar-se, Daniel.
L'estudi encarregat per la Generalitat i que analitza l'estat del conjunt arqueològic de Tàrraco apunta que en 7 dels 8 sectors en els quals està dividit el mur hi ha zones que presenten alteracions del comportament estructural que poden suposar un risc de col·lapse, ho diu literalment. En alguns d'aquests trams la situació és especialment greu, com al Passeig Sorroja, a la zona del pàrquing del seminari, a l'entorn de l'Hort de l'Arquebisbe, la Baixada del Rosell, també als voltants del portal, on hi hauria un risc de caiguda de pedres més elevat. El document conclou que és molt urgent actuació a nivell estructural en tots els trams de muralla que conserven farciment. Són 4 dels 8. La setmana vinent, Generalitat i Ajuntament es reuniran en una comissió per buscar solucions en l'àmbit de la conservació del patrimoni tarragoní.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Parador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Doncs aquests dies hem llegit en premsa alguns articles d'opinió i fins i tot probablement en el nostre entorn algú deu haver expressat la idea que sembla que estiguem dormits, que ens haguem desmobilitzat després de tota la intensitat de reivindicació social que es va viure en aquest país el passat mes de novembre. El que teníem a l'horitzó era bàsicament el Barça-Madrid de dimecres i la convocatòria de Tsunami Democràtic, que, per cert, encara ningú sap en què consisteix, però bé, que ja veurem de què va el tema. Doncs sembla que tornem altre cop a mobilitzar-nos, o com a mínim tornen a haver col·lectius que proposen mobilitzacions. Avui mateix la Unió de Pagesos ha fet públic que organitza tracturades a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses el proper dia 21 de desembre. Ho parlem amb el senyor Carlos Vicente, que és secretari d'organització de la Unió de Pagesos a Catalunya. Senyor Vicente, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Per tant, el 21 tornem novament als carrers, en aquest cas a les carreteres, per denunciar el que és una flagrant falta de respecte als drets humans, no?
Correcte. Nosaltres, pues, bé, continuem, diguem, les mobilitzacions de denúncia, en aquest cas a la vulneració dels drets que s'està fent sistemàticament en gent de la nostra societat civil organitzada, amb els nostres polítics, amb gent que surt a expressar l'enuig, el rebuig a una sentència, en la qual, doncs bé, tot això nosaltres creiem que està en risc. Nosaltres sempre hem sigut una organització agrària representativa d'àmbit nacional a Catalunya, i creiem que hi hem treballat sempre per defensar, òbviament, els nostres drets i també els de la nostra societat, que pertanyem. En el qual, això és vigent, és importantíssim defensar-ho, reivindicar-ho, demanar a aquest govern que s'està composant a l'estat espanyol que faci un pas enrere en el que és aquest estadi de repressió i òbviament, que retoqui el que calgui retocar. Una societat civil com la que tenim en aquest moment, en aquesta regressió democràtica de llibertats, nosaltres creiem que hem de parar de denunciar-ho. I no podem, sobretot no podem normalitzar una situació anòmala. En el qual, per això, com a sindicat agrari representatiu en una gran part del nostre país, doncs creiem que és importantíssim ficar-ho en relleu.
Perquè més enllà de la reivindicació dels presos polítics i dels activistes socials, és a dir, els Jordis, que estan empresonats, aquí hi ha també tota la gent que el dia 23 de setembre doncs varen ser detinguts i estan encara a l'audiència.
No només, vull dir, nosaltres mateixos com a organització, doncs fa uns anys i anteriorment ja havíem patit persecucions i repressions, amb la qual sabem el que estem parlant. I ara en aquest moment, òbviament, no és només els que han estat jutjats, van decidir injustament, però han estat jutjats, en la qual tenim gent pendent de ser jutjats, tenim gent que està en presó, que encara no se'ls ha explicat el perquè estan a la presó, tenim gent que estan encausats, en el qual aquí anem sumant. I si tu fas el sumatori de tot, tenim informes, en aquest cas de la ONU, que recomanen que estan alertant, que s'estan vulnerant els drets, tenim informes en aquest cas d'Amnistia Internacional dient que s'han vulnerat els drets dels que ja han estat jutjats, en el qual aquí el que demanem rondentment com a una organització sindical de la societat civil catalana organitzada és fer un pas enrere en aquesta repressió. I aquí encoratgem no només avui som els pagesos, però que demà haurien de ser altres col·lectius de la nostra societat rebutjant això. I per què? Pues perquè tots estem al punt de mira, tots podem ser demà passat represats per si sortim a defensar els nostres drets o a expressar el nostre rebuig a qualsevol norma o qualsevol cosa que se'ns vulgui imposar. Només faltaria que la nostra societat no pogués sortir i expressar els drets degudament com toque. En la qual demanem que hi hagi un pas enrere en aquest aspecte, en aquesta escalada de repressió, de vulneració de drets humans, com s'està fent fer que s'està produint.
Entenc que el que feu és una convocatòria i que, per tant, no només pagesos, sinó qualsevol persona que vulgui pot afegir-se a la mobilització, a la cua.
Bé, nosaltres ho fem com a sindicat agrari i baixarem en diverses columnes d'arreu de Catalunya i farem cap a les presons, cadascú al seu territori. I, òbviament, això és públic i el recorregut és públic, en el qual, si hi ha gent que s'assumi, doncs nosaltres, òbviament, no tenim un carnet de pagès, no? Però sí que organitzem i, organitzadament, doncs, la intenció és visualitzar el malestar, juntament, diguem, també participaran amb nosaltres familiars, en aquest cas dels presos que estan a la presó, i bé, en el qual volem mostrar. Si algú se suma, doncs, benvingut sigui, però paraigües, i volem que quedin clar que som una activitat social, agrària, econòmica, del territori, en el qual per això ens expressem i ens expressem justament com unia de pagesos.
Home, a ningú se li escapa que som en el context d'unes negociacions entre el candidat al govern espanyol que necessita el suport d'alguna, o que està buscant el suport d'alguna força catalana, i que en aquest context i a les portes d'un cap de setmana, en aquest proper cap de setmana hi ha un congrés del Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs en aquest context recordar quins són, no vull dir les nostres línies vermelles, però sí quines són les nostres voluntats, doncs mai està de més, no?
Pues així ho pretenem i així ho farem.
Això serà tracturada, eh? Per tant, marxa lenta marxa a ritme de tractor per la carretera.
Correcte. marxa rima de tractor arreu dels territoris. Aquí doncs, baixarem gent a lo que és a Tarragona, de Baix de l'Ebre farem cap a Tarragona, del Priorat a Terra Alta farem cap a Tarragona, els del Baix Camp farem cap a Tarragona, i de Tarragona tota la part del Gallà, Conca Barberà, i aquí anirem cap al Callà, cap a Mas Enric, a la que és la presó que tenim aquí al nostre territori. Però bueno, a Manresa faran el mateix, els de Lleida aniran, Igualada aniran cap a la Catalunya Central,
sí,
el pedal de Solsona, i els de Girona pues, també s'ajuntaran per anar a Puig de les Basses.
Doncs, evidentment, a partir d'aquí, que cadascú faci el que cregui oportú. Jo crec que estem davant de dues, de moment, dues convocatòries, després d'unes setmanes on certament hi ha hagut una certa davallada en la mobilització. Sembla que, més enllà del tsunami, la Unió de Pagesos, i qui sap si d'altres es poden sumar al llarg de dels propers dies a algun tipus de reivindicació. Carlos, t'agraeixo molt que ens hagis atès. De fet, el món de la pagesia, en aquest sentit, sempre ha estat capdavanter, sempre ha estat un model, i sembla que aquest cop torneu altre cop a ser-ho. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi tot molt bé.
Pues molt bé, gràcies a vosaltres.
Fins la propera, a reveure. Doncs aquest migdia mateix es feia pública aquesta convocatòria. Repetim, el proper dia 21, és dissabte vinent, de demà en 8. Dissabte vinent, tracturades, és a dir, marxes a ritme de tractor fins a les presons catalanes, on tenim els presos polítics, els membres de la mesa del Parlament, els activistes, els dos Jordis, amb la voluntat de reclamar que el govern espanyol doncs prengui la decisió de variar el que està fet fins ara, que és oïdes sordes a les reclamacions que des de Catalunya li hem anat fent. Veurem també com acaba el tema del tsunami democràtic de dimecres del partit de futbol, amb què es concreta, on avui també s'ha dit que hi haurà 3.000 Mossos d'Esquadra i policies nacionals amb la voluntat de garantir la seguretat del partit de futbol. Veurem, ho estarem explicant des del Far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies. Si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo, en la ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo, fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita, i si l'esperança et descuida, els mals passos hi haurà uns braços. Compta amb mi. I tu i jo, en la ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo, fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. I tu i jo, ciutat gelada, desfent la neu a dins dels teus llençols, i tu i jo.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
4:45. Han passat uns dies des que el govern de la Generalitat, en aquella decisió inicialment salomònica, després es va veure que no era tan salomònica, perquè hi havia 15.000 habitatges que no s'han tocat, semblava que fossin 15 sí, 15 no, finalment han estat 30.000 sí, 15.000 no, decidia doncs, bé, deixar o limitar la construcció d'habitatges, tots aquells presentats després del pla director del 2010. Des de l'entitat SOS Costa Brava han agafat aquest pla, s'ho han mirat, s'ho han estudiat, ho han analitzat durant tots aquests dies, i les conclusions són que cal retocar moltíssimes coses més, entre altres coses perquè les dades sobre les que es fonamenten el pla director, sembla, demogràfiques, no es compliran, i hi ha un parc d'habitatge buit certament molt important. Això és el que deduïm del que hem pogut estar llegint i del que volem preguntar a aquesta hora de la tarda a Eduard de Ribot, que és advocat de SOS Costa Brava. Eduard, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Per tant, demogràficament, les previsions no es compliran, hi ha més habitatge buit, per tant, no cal construir tant.
Sí, això està clar. Si hi ha habitatge buit i en venda a tota la Costa Brava, no té sentit seguir sacrificant sòl i urbanitzant. D'altra banda, hi ha molts intersticis en urbanitzacions ja executades. Vol dir, hi ha moltes parcel·les pendents d'edificar en zones ja malmeses, urbanitzades. I hi ha prou parc immobiliari per atendre les necessitats de creixement de la Costa Brava durant anys. Però avui el que hem denunciat o fet públic, sobretot, és la sorpresa en la no revisió dels 5 municipis de la Costa Brava que nosaltres sempre, la plataforma SOS Costa Brava, havia reivindicat que s'incorporessin també al pla director, que eren Palafrugell, Palamós, Castellplatja d'Aro, Calonja i Castelló d'Empúries. Nosaltres intuíem que el potencial urbanístic d'aquests municipis, que ja són capitals importants pel que fa a edificacions i a nombre d'habitatges existents a la Costa Brava, doncs aquests 5 municipis exclosos, tal com ens temíem, doncs tenen un potencial extraordinari. Només els sòls urbanitzables d'aquests 5 municipis, si s'executen, significarà perdre 504 hectàrees de sòl sota la nova urbanització. Només els sòls urbanitzables d'aquests 5 municipis sumen 9.234 habitatges. Per tant, els creixements possibles a la Costa Brava i posa remei al pla director són excepcionals.
I els deixen fora? Inicialment deien que era perquè eren plans posteriors al 2010 i que, per tant, doncs, ja havien estat d'alguna manera mesurats i consensuats amb criteris actuals. Això és el que inicialment ens van dir.
Sí, efectivament, la Generalitat considerava que com eren plans relativament recents, posteriors al 2010, la major part, estaven, deien, adaptats al principi de sostenibilitat i sobretot eren posteriors al pla territorial parcial de les comarques gironines, en el qual presumien de que eren sostenibles. Nosaltres sempre havíem manifestat que això no ens semblava així. De fet, a Palafrugell hi havien molts conflictes de SOS Costa Brava, teníem el conflicte a la muntanya de Sant Sebastià i a Franc, que permetia urbanitzar encara i transformar part de bosc de sota del far de Sant Sebastià i urbanitzar-lo. Teníem el conflicte d'Aigua Gelida, també amb una gran una important urbanització de 33 xalets de luxe i un hotel. I hi havia també Cap Roig, que és un sòl no urbanitzable de màxima protecció, que ara, com si permet, fer tres grans edificacions. Consideràvem que Palafrugell era evident que hi tenia que entrar. I la moratòria urbanística havia aturat aquests sectors dels que parlem, excepte Cap Roig. Doncs la sorpresa ha estat que el pla director no digui res per Palafrugell i el consideri sostenible. Intuïem que els creixements eren molt importants i ho hem confirmat amb aquestes 504 hectàrees en perill, amb aquests 9.234 habitatges que es poden fer en sòls urbanitzables, i llavors encara tenim una dada addicional. Bé, no hem tingut temps de fer tot el recompte dels sòls urbans d'aquests cinc municipis, però sí que els hem fet amb dos d'ells, a Calonge i a Palamós. I les xifres són també molt importants. A Palamós, amb sòl urbà, es permeten 2.091 nous habitatges, que sumats als 2.596 en sòl urbanitzable, doncs imagineu la magnitud de la tragèdia. I encara més important és a Calonge, on els 1.368 habitatges amb sòl urbanitzable, dels que ja hem parlat, s'hi sumen l'espectacular xifra de 4.117 més en polígons de sòl urbà. Tot plegat, aquesta suma fa 15.522 habitatges addicionals als que deia la Generalitat, sense haver estimat ni tan sols els habitatges possibles en sòl urbà a Palafrugell, Platja d'Aro i Castelló d'Empúries. Per tant, insistim, la magnitud de la tragèdia és espectacular, cal intervenir, cal fer-ho en els 22 municipis de la Costa Brava, i cal que el pla director entri també amb els creixements desmesurats dels cinc municipis exclosos.
El problema és que ara presentareu al·legacions, que és el que s'ha de fer, però sovint les al·legacions mai avancen gaire, o almenys aquesta és la sensació que tenim.
Oh, nosaltres confiem que sí que avançaran, i confiem que convencerem el govern. Nosaltres diguem que salvar la Costa Brava és un tema de país. No és únicament dels 22 municipis de la Costa Brava. No és tan sols de la demarcació de Girona. És un tema de Catalunya. Catalunya ha de decidir, el govern de Catalunya ha de decidir si vol salvar la Costa Brava o vol reproduir el model Marbella i Benidorm. I amb aquests més de 5.000 habitatges a Calonge i a Palamós, i etcètera, a Palafrugell i a Castellplatja d'Aro, doncs això és el final de la Costa Brava.
Les dades són espectaculars, 15.000 que permet la Generalitat, més 15.000 en dos municipis, queden 3 per analitzar, per tant ens situem fàcilment a 40 o 45.000 o més habitatges probablement a construir al llarg dels propers anys, amb una demografia que va a la baixa. Eduard, el que farem, si li sembla, és anar-ho seguint des del FAR, mirar quina resolució tenen aquestes al·legacions i què s'hi pot fer des de la societat civil per aturar tota aquesta construcció. Li agraeixo molt que ens hagi atès. Moltíssimes gràcies.
De res. Nosaltres farem una campanya d'al·legacions. Avui s'ha fet públic a la roda de premsa els actes que es aniran produint als diferents municipis, també a Girona i a Barcelona, i comencem l'acte primer, justament perquè el màxim conflicte de SOS Costa Brava, que no ha quedat resolt, és a Cadaqués, i és el pla parcial de Saguarda. Començarem el 8 de desembre a Cadaqués.
Doncs us acompanyarem en aquesta jornada. Moltíssimes gràcies, Eduard. Fins a propera.
Gràcies a vosaltres.
Ara a veure.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
I obrim l'apartat esportiu d'avui divendres, de cara al cap de setmana, analitzant i explicant novetats i notícies relacionades amb el món de l'esport. I algunes d'elles ens porten cap al Garraf. Ivan.
A pocs dies per donar per acabada la temporada de vela, avui volem parlar amb un regatista que ha fet un gran paper al llarg de l'any. De fet, ha estat campió del món de la classe Europe i fa pocs dies campió també del trofeu Ciutat de Palma. Volem saludar a aquesta hora de la tarda el regatista del Club Nàutic Garraf, en Pau Schild. Pau, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I primer de tot, enhorabona per aquesta temporada.
Moltes gràcies.
No sé si Pau, t'ho esperaves al començar.
Bueno, anàvem a buscar un bon paper, i quan un esportista va a una competició, més o menys ja sap més o menys com anirà. Mm-hmm. Sempre no, potser no esperes guanyar, però potser sí que esperes quedar entre els 5 primers o entre els 10 primers, i llavors, bueno, sabíem que estàvem preparats per guanyar i vam tenir l'oportunitat i vam aconseguir, molt contents.
Parlem, si et sembla, d'aquest campionat del món, perquè en el teu cas no tenies plaça prèvia per participar al Mundial i vas haver de competir de l'Open Week uns dies abans per poder classificar-te.
Sí, exacte. L'única manera d'accedir als campionats del món són per rànquing nacional, classificació prèvia, o si no, hi ha una última repesca per la gent que no s'ha classificat, que és anar, diguéssim, a la regata de la setmana abans del campionat del món en el mateix lloc, mateixa organització, mateixa gent, i llavors, doncs, si compleixes un requisit, doncs pots classificar-te. Llavors, vaig navegar bé, el meu entrenador em va acompanyar, i llavors, doncs, vam navegar molt bé. Van ser dues setmanes genials, també. Vaig estar 4 anys sense competir, però abans del campionat del món vaig estar 4 mesos seguits, eh?
Clar.
I llavors, doncs, bueno...
Hi ha una cosa, perdona, Pau, que a mi em fascina, i és que els mitjans de comunicació parlaven, no?, després d'haver-te classificat pel Mundial, d'una classificació inesperada, que van ser dues setmanes de somni, que vas guanyar contra tot pronòstic. No sé si les teves sensacions eren aquestes.
Aviam, jo quan vaig anar al campionat, jo sabia que estava preparat per guanyar. Uh-huh. Sabia que estaria a dalt. Però al final són decisions que prens molt ràpidament en uns moments determinats que tenen molta repercussió, no?, a la classificació. I llavors, doncs, senzillament vaig estar molt tranquil, vaig estar molt centrat, creia molt en mi, tenia molta confiança i a l'hora de la veritat, doncs, vaig estar més encertat que els meus rivals. I et dic, no m'estranya. Jo abans d'aquest campionat del món ja havia sigut subcampió del món el 2014, mm-hmm. havia quedat tercer del món al 2013 i havia aconseguit uns recates internacionals molt importants. Llavors, quan tornes, he tornat més fort. Et dic, he tornat diferent, he tornat més fort, amb més il·lusió, uh-huh. i disfrutant tot.
Escolta, el Mundial em comentaves que es va celebrar en aigües de Sant Andreu de Llavaneres. Suposo que conèixer el camp de regates, o si més no, competir a casa, això també et va ajudar.
Sí, clar, òbviament. Quan els noruecs o els suecs baixen cap aquí baix al Mediterrani i es troben vents càlids amb aigües salades, doncs també els hi costa adaptar-se, sí. Igual que jo quan pujo cap allà dalt al Mar Bàltic. És diferent. I això, clar, és un punt a favor. Però, bueno, al final la gent top mundial sap navegar i és ràpida en totes les condicions.
En tot cas, deia, Pau, et proclames campió del món a l'agost, si no m'equivoco, sí. I el cap de setmana passat poses la cirereta a la temporada amb la primera plaça al trofeu Ciutat de Palma. Un trofeu que va ser complicat meteorològicament parlant, amb mancament les jornades prèvies, amb una mica de boira, no sé si estàs d'acord.
Sí, tant. La competició eren 3 dies i els 2 primers dies l'organització no va tenir cap possibilitat de disputar cap prova perquè senzillament no hi havia condicions, no feia gens de vent, el tema estava bloquejat i llavors, doncs, va ser impossible. El comitè ens va tirar els 2 dies a l'aigua, vam estar flotant allà com 5 o 6 hores cada dia esperant que entrés una miqueta el vent per allà si teníem condicions per competir, però no va ser així. L'últim dia, per això, sí que va entrar un vent isobàric de 9 o 12 nusos provinent de l'oest, i un dia genial a la Bahia de Palma per competir. Vam fer 3 proves i, bueno, i ens vam emportar al final la regata cap a casa nosaltres també.
Clar, és que el campionat es va fer a la Badia de Palma, per tant suposo que estem parlant també d'aigües més aviat tranquil·les, amb poques corrents. No sé si això també és un hàndicap per vosaltres.
A mi, sincerament, quanta més variabilitat de condicions hi hagin durant un campionat, crec que més just és el vencedor, perquè hi ha campionats que a vegades fa molt poc vent o són de vent molt fort, i llavors, clar, la gent que va molt ràpida amb aquestes condicions, doncs, òbviament, està davant. I per mi el just vencedor és el guanyador que va ràpid amb tot.
És el que s'adapta a totes les condicions, no?
Sí, exacte. I a mi és com més m'agrada. Els campionats llargs, amb moltes proves, amb tot tipus de condicions, són els que més m'agraden, els que més disfruto.
Escolta, i quin ha estat més complicat, el guanyar el Mundial o guanyar aquest trofeu?
Bueno, tot és molt complicat. Al final vas molt concentrat, vas molt al detall, sempre vas al 100% al pedal a fondo, i a vegades pots guanyar, a vegades no. Els detalls marquen tant la diferència, els petits detalls, les decisions aquestes que et deia abans, que prens per intuïció, a vegades marquen massa la diferència. Llavors, l'esport és molt just. Uh-huh. L'esport no passen coses rares. Llavors, si tu navegues bé, tard o d'hora, pinxes pòdium, pinxes medalla, i a vegades pot ser i a vegades no. L'obligació d'un esportista és comportar-se com a tal i sempre donar el millor de si mateix fins al final.
De fet, aquesta temporada el nivell dels regatistes catalans ha estat increïble. També, de fet, sense anar més lluny, en aquest trofeu heu completat el podi a tres catalans, i en femení també, primera plaça per una regatista catalana. Per tant, no sé si estàs d'acord o no, però em sembla que els regatistes catalans esteu a tope.
Sí, és una classe que a Catalunya té molta força, és moltíssima, i hi ha bons entrenadors, hi ha bones famílies que s'impliquen molt i apreten sobretot els xavals per navegar, i el nivell està molt fort, sincerament, a Catalunya, com tu dius.
I és millor que els teus rivals siguin també els teus companys o no?
Bueno, al final, clar, som una petita família que anem movent pel món segons on són les competicions, i sempre som els mateixos. Així que on et portes millor, amb els altres no fas tanta relació, però està bé. Més o menys en tots els esports passa, si no m'equivoco, passa el mateix. Uh-huh. Llavors jo sincerament estic molt agraït a tots els meus companys, i jo em porto molt bé amb ells. I dins de la competitivitat esportiva, doncs hi ha respecte, hi ha bona convivència, hi ha amistat, hi ha moments de riure, però bueno, sempre hem de saber que l'esport és egoista. L'esport de competició és egoisme, perquè si un guanya, l'altre no. Llavors, bueno, s'ha de saber, cadascú gestiona aquestes emocions com pot. No? Jo ho tinc clar, jo vull guanyar.
No, està claríssim. Tothom vol guanyar, i tant que sí.
I competeixo per guanyar. Ara bé, no faig la vida impossible als altres, ni tinc ganes de tenir males relacions amb ningú. Uh-huh. Senzillament, és l'esport de competició, i ja està, i s'accepta, i ens ho passem bé.
Escolta, em deies que després d'haver estat aturat un temps, després d'haver participat en diferents campionats aquesta temporada, ja has tornat a agafar el ritme competitiu, dius que has tornat molt millor. A partir d'ara, suposo que ha pensat també en la propera temporada.
Sí, clar, estic en una situació nova, que és que sóc l'actual campió del món, i llavors em fa molta il·lusió defensar el meu títol l'any que ve, i òbviament estic entrenant tots els dies. Quan no vaig al gimnàs, doncs surto a navegar. Quan no, miro vídeos per temes tècnics, mm-hmm, o temes de posta a punt del barco. Afronto aquesta nova etapa amb il·lusió d'anar a l'estiu que ve el campionat del món i defensar el meu títol.
Hi ha certa pressió o no, Pau?
Perdona?
Si hi ha certa pressió o no per revalidar el títol.
Ah, bueno, la pressió que em fiqui jo mateix. Mm-hmm. Senzillament, o sigui, sí que hi ha gent que intenta o et fa comentaris i tal, però és que a mi em preocupa, o sigui, és difícil explicar-ho, però la pressió que em fico jo mateix a mi, la il·lusió que jo tinc a mi mateix és tanta que el dels altres m'influeix poc.
En tot cas, Pau, el que farem és seguir-te durant la propera temporada. No sé quin és el primer campionat de l'any que disputaràs, quin serà?
Tenim el campionat de Catalunya al febrer, crec que és a Cambrils, uh-huh, o a Vilanova, no estic segur, però bueno, així és la primera important internacional potent,
és
a Lago di Garda, Itàlia, del 4 al 6 d'abril, uh-huh, i allà és on es comencen a veure com aniran els tiros durant tota la temporada.
Doncs escolta, et seguirem de ben a prop a veure com va aquest campionat de Catalunya, com va també a l'abril, i anirem parlant. Pau, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa i molta sort.
A vosaltres per convidar-me, moltes gràcies.
A reveure, que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau, gràcies.
Però al Far parlem d'esport nàutic, i no tot l'esport nàutic es fa ni sobre taula ni sobre embarcació. I esport nàutic es fa senzillament exercitant el cos. Parlem de la natació, i en aquest sentit, parlant de natació, tenim novetats. Cristina.
El Club de Natació Palamós debuta en competició comarcal per primera vegada des de la seva creació el passat mes d'octubre. Per parlar de tots els detalls ens acompanya l'Esther Yesares, que és responsable de l'escola del Club de Natació Palamós. Bona tarda, Esther.
Hola, bona tarda.
Per tant, una escola molt i molt recent, però que a poc doncs, ja va creixent.
Sí, la veritat és que es pot palpar que hi havia moltes ganes, perquè, de fet, nosaltres és una escola de recent creació. El que passa que el Club de Natació ja fa 4 anys que existeix i treballa. El que passa que ho hem fet sempre a l'àmbit del mar. Sempre hem fet els cursos de natació a l'estiu en el medi del mar. Clar, cada vegada... Primer sosteníem els adults i cada vegada anàvem agafant més nens. Clar, després teníem la problemàtica que amb els nens durant l'hivern, clar, no podíem. És molt complicat perquè no podíem treballar menys al mar, fa fred. I finalment vam arribar a un conveni amb un club privat d'aquí Palamós, el Club Esportiu Palamós, i ens deixen utilitzar la piscina d'octubre fins a maig. I això ens va molt bé per poder treballar amb els nens durant 3 etapes, durant l'hivern, que els preparem físicament, tècnicament, i després ja fem, a la quarta etapa, tornem a fer el nostre salt al mar, on fem activitats d'aigües obertes, de surf, i això és molt enriquidor perquè podem portar els nens a conèixer i dotar-los d'eines, d'autonomia, i disfrutar del que és el mar, que el tenen aquí allà on viuen. L'objectiu d'aquest club és que els nens visquin i estimin el mar. El que passa que, com tots sabem, per nedar al mar necessites doncs, d'una base tècnica i de coneixements de seguretat, i que això ho anem aprenent a la piscina, que és molt més senzill per aprendre i poder treballar amb ells.
I com dèiem, teniu la primera competició ja a nivell comarcal aquest cap de setmana, i participaran bastants nens, crec.
Sí, la veritat és que estem molt sorpresos perquè portem doncs, 2 mesos i mig de trajectòria de l'escola i, clar, tots aquests nens tenien moltes ganes de continuar nedant amb nosaltres i nosaltres ja ens hem adherit a la Federació Catalana de Natació, que ja més endavant ens anirà molt bé primer participar en aquestes competicions comarcals, que són molt divertides, molt lúdiques, i fan que apropant el nen a conèixer el que és la iniciació de la competició, i a la llarga poguéssim federar i bueno, a competir a nivell federatiu. I la veritat és que en 30 són 28 nens i estem tots molt, molt il·lusionats perquè diumenge anar aquí al costat de Sant Feliu a conèixer altres nedadors de clubs de per aquí al Baix Empordà.
I a nivell de seguretat també és important, no? Perquè, òbviament, els perills que hi ha al mar no hi són en una piscina, per tant, tècnicament poden aprendre molt primer a la piscina per després poder-ho posar en pràctica en el mar, doncs, que té més complicacions, que té més riquesa, no?, com ara ens explicaves.
Correcte, correcte. Que nosaltres compensem, és a dir, nosaltres durant l'escola tenim un cost del lloguer de portar els nens en aquesta escola, però a l'estiu, que diries, mira, ens anem al medi natural, ens assumim més econòmic, no, perquè després reforcem de monitors, reforcem de seguretat, perquè com bé dius, cada vegada a l'estiu doncs hi ha més gent, hi ha més embarcacions, i és molt important saber educar els nens en aquest sentit, ja només sigui fent els cursos amb nosaltres, com si ja se'n van doncs, a nedar a nivell... a nivell amb família, amb amics, que sempre coneixin les corrents, coneixin els perills, que sàpiguen per quines zones nedar, intentar sempre nedar dintre de zones balisades, i això és molt important, poder-los transmetre als nens.
I la solidaritat també és important, eh? Precisament fareu una nedada solidària ara a final de mes.
Sí, com ja te deia, el Club de Natació és un club que potser pels nens fem un peron a l'estiu i treballem a piscina, i però pels adults és un non-stop. El 28 de desembre ajudarem a l'ONG ProEMAI, que es dediquen al rescat de persones al mar, i bé, farem una nedada solidària a la fosca, a les 10:30, on farem diferents distàncies. En el cartell està publicitat dues distàncies, la general, però farem grupets i donarem l'opció de fer nedades de 500 metres, 1.000 metres, 2.500 metres o 3.000 metres. És una nedada molt divertida, on tots els membres del club nedem i participem amb la gent, i després ens repartim entre els grupets dels nedadors i els acompanyem a fer aquestes nedades, tot ensenyant-los la nostra platja, diguéssim, que treballem, la nostra seu, diguéssim.
Doncs, Esther, moltíssimes felicitats per aquesta feina feta, per aquesta evolució només en dos mesos des de la creació d'aquesta escola del Club Natació Palamós, i espero doncs que aquesta nedada solidària sigui tot un èxit. Esther Yesar és responsable de l'escola del Club Natació Palamós. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs llarga vida al Club de Natació Palamós, llarga vida a les activitats que s'organitzen per fomentar la natació, i, de fet, gairebé amb aquesta arribem a les 5 en punt de la tarda, i és veritat, com apunta bé l'Isabel, i sort pel diumenge, que facin un molt bon paper. Acabem només referenciant que el Club de Vela Sant Antoni homenatjarà el seu fundador a la 13a Internacional Guido de Porter Cup. És una prova que, on hi participaran 46 regatistes que ja estan inscrits. Es recolliran diners per la marató, com en moltes altres activitats que es faran també aquest cap de setmana. Amb aquestes dues, amb aquest breu, arribem a les 5. Després, seguim.
...15, 20 i fins a un 30% de descompte en una trentena d'establiments de l'Escala. Vine i celebra el Black Friday de l'Escala i participa aquest cap de setmana en premis valorats en 500 euros. Ubet, comprant a l'Escala, guanyem tots.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
De vora el meu carrer hi viu un captaire. La seva flaire indica que és allà. T'explica amb la convicció d'un sastre i la braó d'un bon soldat. Era el xef d'un restaurant de pasta a la zona més carcada i per un dimarts una visió el col·lapsa i capgira el seu destí. De sobte ves per on en un costat del pont se li apareix mossèn Ramon i passa un tren misteriós i passa un nen fent bombolles de colors. Diu que hem vingut al món a fer-hi el préssec. Per més que ens hi esforcem no sabrem res del cert. Diu que és astut el qui camina alegre i tan estúpid l'univers. De sobte ves per on en un costat del pont se li apareix mossèn Ramon i passa un tren de vapor en un paisatge misteriós i passa un nen fent bombolles de colors i ara balla, balla, balla amb els quillos de la plaça i ara imita un cordobès, ara et gires i no hi és. Ha condemnat el seu passat, ha abandonat tot el que havia estimat,
i un dolç record. Vol aturar-li el pols, però de sobte ves per on, en un costat del pont se li apareix.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.